Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el líder de Ciutadans, Albert Rivera, han mantingut un dur enfrontament aquest dimecres a la sessió de control al govern, on Rivera ha amenaçat de retirar el suport a l'executiu espanyol si aquest no vigila de prop el que fan els independentistes a Catalunya, i on Rajoy li ha respost advertint-lo dels perills d'aprofitar una qüestió d'estat per treure'n rèdits electorals. Comportis com s'està comportant en el tema de Catalunya el PSOE i ens anirà millor, ha dit Rajoy a Rivera, que prèviament li havia retret que el seu executiu no impugnés els vots delegats de Comín i Puigdemont, així com que no controlés el suposat ús de diners públics per part de l'expresident Artur Mas per a l'organització del 9N. El president espanyol ha atribuït la decisió de no portar al Tribunal Constitucional el vot delegat del president destituït Carles Puigdemont i del conseller Toni Comín a la recomanació dels serveis jurídics de la Moncloa, que va concloure que la via per impugnar-ho eren els partits polítics. No puc actuar de manera capritxosa i crec que el fet d'haver aplicat el 155 no em fa sospitós de res, li ha dit Rajoy. En equipaments, l'equip de govern de Vilafranca impulsa un pla de regeneració urbana pel Molí d'en Rovira i projecta una nova urbanització per al carrer Comerç. Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez, amplien, sisplau.
Bon dia. L'equip de govern de Vilafranca considera que és el moment adequat per desencallar la planificació urbanística del Molí d'en Rovira. Pendent des de fa temps, s'hi planteja un pla estratègic de regeneració urbana, econòmica i social pel barri, que començarà per la nova urbanització del carrer Comerç. L'Ajuntament assumirà el cost de la urbanització d'aquest carrer amb la voluntat que esdevingui una imatge emblemàtica de Vilafranca, amb les naus dedicades al sector vitivinícola com a protagonistes. Josep Maria Martí és regidor de Territori i Serveis Urbans.
Compaginar doncs, el respecte i la potència que té aquestes naus històriques, amb els nous usos doncs, una mica que es plantejaran, amb el tema d'incorporar un barri amb criteris de sostenibilitat, moderns, amb noves tecnologies.
Pel que fa a la resta de planificació pel barri del Molí d'en Rovira, el pla afecta uns 85.000 metres quadrats, on es preveuen 4.000 metres quadrats d'equipaments públics, 16.000 de zones verdes i la construcció de més de 800 habitatges.
Anem ara fins al Pirineu Lleidatà. Els alcaldes del Pallars Sobirà s'han unit a la petició feta pels seus col·legues del Jussà i demanen a la Diputació de Lleida o la Generalitat que assumeixin les competències de les carreteres de titularitat municipal que porten a nuclis de població. Així s'ha aprovat en el transcurs del darrer Consell d'Alcaldes del Pallars Sobirà i ratificat en la sessió plenària del Consell Comarcal del passat divendres. Radio Trem, Jordi Ubach.
Bon dia. El Sobirà té una xarxa de carreteres de més de 300 quilòmetres que porten a nuclis de població. La majoria d'aquestes carreteres són de titularitat municipal, amb les competències transferides al Consell Comarcal. El president de l'ENS, Carles Isús, ha explicat que actualment ni els ajuntaments ni el Consell poden garantir els serveis viaris per a aquestes carreteres ni la seguretat, per moltes d'elles a causa de la manca de finançament. Fa una setmana, el plenari del Consell Comarcal del Pallars Jussà ja va aprovar una moció similar, demanant als organismes supramunicipals que es facin càrrec d'aquests vials. Els 14 municipis del Jussà, per exemple, assumeixen el manteniment de 400 quilòmetres de carreteres d'accés als nuclis de població i masies habitades. La manca de finançament provoca que moltes carreteres passin llargues temporades sense reparar, com és el cas de la carretera de Vallasca o la d'Escàs a Caregue, que va patir un esfondrament ara just fa 2 anys i que ha hagut d'esperar a aquest any perquè s'hi actuï.
També afegirem abans d'acabar que el nombre d'empreses que van presentar un concurs de creditors al primer trimestre d'aquest any a Catalunya es va situar en 282 expedients, cosa que suposa un increment del 22,8% en relació amb el mateix període de l'any passat, segons les xifres publicades aquest matí per l'Institut d'Estadística Espanyol. Aquesta hora ho deixem aquí. Fins ara.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web, maram.cat, amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. 11 i 6 minuts. Comencem a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, corresponent avui, dia 9 d'aquest mes de maig. Uns dies que hem estat parlant de pluges, almenys això sortia a la previsió d'en Sergi Corrala, però que de moment no han arribat. A altres llocs sí, ahir... Per exemple, a Girona, s'hi va caure esta pedra, però de moment aquí, de la pluja, ni rastre. Això que ahir ens ho explicava en Sergi Corral en la seva previsió, la que llegíem en el seu blog, també ho va dir-ho a l'apartat de la Meteo en l'informatiu, però de moment encara sembla que no. Tot i que avui, aquestes primeres hores, el dia estava així tot amenaçat, tot cris, aquest que amenaça, aviam... amb previsió de que arribi la pluja, dius, aviam, arribarà o no arribarà, però que ara, de moment, comencen a sortir ullades de sol. Bé, estarem pendents a veure què ens explica en Sergi, si és que ha d'arribar la pluja, si és que no ha d'arribar, si és que s'ha de complir de maig cada dia un raig, o si és allò una llegenda urbana que suposo que això devia passar algun any, que devia ploure molt i li vam treure aquest refrany. Sí que ha plogut aquest mes de maig, però estàvem en aquest impàs, sabíem què passaria aquests dies, aquest començament de setmana. Ara d'aquí una estona sabrem què ens explica en Sergi. De moment, el que hem de saber és el que tenim per avui. Quins són els continguts? Quin és el nostre menú? Aquest. De la sintonia, s'han de dir que avui començarem parlant del temps, com ja hem explicat, com fem sempre, habitualment, és la primera conversa del matí, ja més d'una vegada m'han sentit a dir que allò que vas a comprar el pa, hi ha cua, de què parles? Del temps. Vas a la carnisseria, hi ha cua, de què parles? El temps. Te toca baixar a l'ascensor, aquells llocs on hi hagi ascensor, te trobes el veí que també baixa igual que tu, o... puja igual que tu, que es parla doncs, del temps. Doncs nosaltres sempre comencem parlant del temps. Des del blog d'en Sergi Corral i també els altres llocs que visitem, com és a meteolescala.com i a l'estació del Club Nàutic L'Escala, per tenir aquests dues informacions, tenir aquests dos valors, un de ran de mar i l'altre de terra endins. La Thaís Trujillo, l'Helena Puigduet i l'Oriol Pujador ens explicaran què porten avui els principals diaris catalans, quins són els titulars més importants en aquest resum de premsa, que el dediquem a aquelles persones que encara no hagin anat a buscar el diari o aquelles que els interessi saber quins són els principals titulars de la premsa. No hi falta mai felicitar tothom que sigui el seu sant i tothom que sigui el seu aniversari. Tampoc hi falta mai en aquesta secció. Què passava ara fa un any? Quina era la notícia que es donava? Recordem aquelles coses que a vegades el que ens està escoltant diu, ostres, sí que és veritat que va passar això. Ja me'n recordo de com va anar aquesta situació que expliquem en aquest apartat, que eren notícies que es donaven als informatius d'aquesta casa, com diu aquesta casa, Canal 10 Empordà i Ràdio L'Escala, és a dir, els mitjans de comunicació locals. I ara en fa 5, doncs, també. explicarem una notícia que passava ara fa 5 anys i avui el refrany ens el porta amb Víctor Pàmies, com cada dimecres, dilluns, dimecres i divendres, Víctor Pàmies, protagonista directe, dijous, demà, protagonista indirecte. Traurem l'aigua clara amb la Montse Hidalgo? Ho intentarem. Segurament que ella sí que ens intentarà treure l'aigua clara amb aquesta entrevista a Jordi Bosch, director del Banc Farmacèutic, per conèixer la realitat de la pobresa farmacèutica. I la Cristina Cantal ens presenta, com cada dimecres, emprenedors. I atenció, perquè avui seran emprenedors coneguts. Descobrim perfums en co, amb l'Esther Arnau, de 38 anys, l'Eloi Amagat, de 32, i en Marc Muniesa, de 26. Els hi sonen aquests noms? Segurament que sí. Eloi Amagat i Marc Muniesa formen part de la plantilla del Girona, del Girona Futbol Club. L'Eloi Amagat, que no ha tingut gaire protagonisme aquesta temporada, i en Marc Muniesa, que està cedit de l'Stock City, un equip que ha perdut la Premier anglesa, que ha baixat de categoria, i que sembla que començarà a tenir ara, almenys aquests últims partits, protagonisme, ja que va venir d'una lesió, no va jugar, no va jugar gaire regularitat, però l'últim partit a Girona a casa sí que el va jugar. Doncs. La curiositat, doncs, és que en aquests emprenedors, a part de l'Esther Arnau, hi ha aquests dos jugadors del Girona. Ells són creadors de Perfums & Co. House of Beauty, un centre d'estètica pioner a Girona amb un format molt innovador. Serà d'aquelles seccions o d'aquells emprenedors curiosos que, pels noms que hi ha, suposo que estarem atents a veure què ens explica la Cristina Cantal d'aquest format innovador d'aquest centre d'estètica. Molt bé. I en tot això, i en música, obrim, com cada dia, una ampolla musical, etiqueta negra, gran reserva, perquè ens agrada fer un glupet entre secció i secció. De què el fem, el glupet? De música. I ara, si m'ho permeten, i si els hi sembla bé, parlem del temps. Bé, jo els explicaré alguna cosa, ja m'agradaria que tinguessin converses del temps, però jo els explicaré el que tenim aquí preparat com cada dia. Escoltem el temps? Vinga. Bé, i actualitzant les últimes dades, tenim una temperatura actual de 15 graus en 9, és a dir, quasi fregant aquest 16, amb una humitat del 89%. Humitat alteta, eh? Això era terra endins. Mar enllà o arran. Estaria bé una estació meteorològica dintre el mar, esclar. També seria curiós, el que passa que, esclar, mal temps, un temporal, vés a saber on t'iria a parar. Molt bé, doncs arran de mar, 18 graus amb 8, passant de 15 amb 9, atenció, amb 18 amb 8. Aquí vull dir que sí que hi ha bastanta diferència de temperatura entre una banda i l'altra, penso que no. És la primera vegada que hi ha tots aquests graus de diferència, quasi 3 graus, entre un lloc i l'altre, amb una humitat del 67%. És curiositat. Avui tenim, per una banda, una temperatura més baixa i una humitat més alta a terra endins, si la comparem amb arran de mar, amb aquests 18 amb 8 i una humitat del 67%. Coses que passen. Termes futbolístics, el tiempo és així, no hace falta deixar nada más. I en tot això, el que ens escriu en Sergi Corral en el seu blog, el temps a l'escala, blogspot.com, avui ens diu que tindrem un cel variable bona part del dia. Hem començat en nuvolades gruixudes entre mig matí i que també duraran fins a la tarda i que de nou es pot escapar algun xàfec, aquest cop més probable a migdia. Al final del dia s'aclarirà, ambient suau amb un panorama de plena primavera. Doncs bé, a veure, esclar, ara mires el temps, mires, més ben dit, més que mirar el temps. Llegeixes el temps, mires amb un altre ull a la finestra que tens aquí al costat, que veus que fa sol, penses, o haurà de ploure? haurem d'estar atents. Quan el vent variable tot el dia, amb estones de tramuntaneta fluixa al matí i de marinada de mitjorn a la tarda. A la nit quedarà en calma, la mar arrissada tot el dia. Pel que fa a demà dijous, l'estat del cel serà variable de matinada i més ennuvolat a primera hora del matí. Els núvols es mantindran fins a migdia, no serà fins a la tarda que tinguem més estones de sol. Al vespre i la nit ja quedarà un cel molt més serè. En quant al vent, tramuntaneta de matinada de força 3 a 5, pujant de força 4 a 6 al matí i migdia. Al vespre tornarà a baixar d'intensitat cap a tramuntaneta. I la mar maró, bona part del dia, en tràgol de gregal d'un metre d'alçada. I atenció, que aquí hi ha una variació que no havia passat mai, no sé si és que és una errada de Sergi a l'hora de posar els valors, o és que ben bé serà així, perquè sempre les temperatures de l'aigua del mar coincidien un dia amb l'altre, i aquesta vegada tenim que avui ens marca 15 graus en 9 i demà dijous es marca 16 graus. Coses del temps. No sé si és que... Jo no vull dir res, creuria que és un error, no ho sé, un error a l'hora de posar-ho a la temperatura, perquè, és clar, això no havia passat mai que tinguéssim en dos dies temperatures diferents, sinó que sempre les temperatures són les mateixes fins que no hi ha hagut revisió. Bé, doncs ho deixem així, deixem un 16 graus, que és la temperatura, perquè 15 o 9, bé, quasi són 16 graus, doncs diríem que són 16 la temperatura de l'aigua del mar. Per mi encara freda, molt freda, i tant. Molt bé, això és el que dona de si el temps. A veure què ens dona de si el resum de premsa amb l'equip de notícies en xarxa edició matí. Vinga.
Diari segon pas pel quiosc del matí. Explicades les portades a la premsa local i comarcal, és l'hora d'abordar les d'àmbit generalista. Tots els diaris que s'editen a Catalunya, tots aquells que tenen edició a casa nostra, però que tenen un abast global. Taís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Avui repàs per començar amb portada del diari Ara, obertura en clau internacional i dedicada a la decisió de Donald Trump de trencar l'acord nuclear amb l'Iran.
Sí, França, Alemanya i el Regne Unit lamenten la decisió nord-americana. Més enllà del tema d'obertura, l'Ara dedica titular també a la investidura i apunta directes al pla. Afegeix que el recurs de Mariano Rajoy presentarà avui al Tribunal Constitucional força a activar la presentació d'un candidat efectiu.
Pla D, el que està en marxa en clau política i que recull d'aquesta manera el diari Ara. També en porta d'aquesta publicació titular per la determinació del partit que ara vol que es pugui inhabilitar els mestres.
Sí, el Partit Popular defensa que es creï una bústia per a delacions anònimes.
La controvèrsia a les escoles catalanes acusades de suposat adoctrinament és tema de portada del Punt Avui. I utilitzant l'antiga fórmula d'avaluació als alumnes, titula Necessiten millorar.
I és que el Punt Avui es fa ressò de l'advertiment que l'estat espanyol ha llançat als mestres catalans, exhibint la duresa de la llei i la força de la policia. També recull la proposta del PP de les denúncies anònimes contra els docents, mentre assegura que ja són 134 els suposats casos d'assetjament a les aules.
Fotografia de portada al Punt Avui per Mireia Boya amb el seu advocat a punt d'entrar al Suprem.
Sí, titular per a la interpel·lació del jutge Pablo Llarena a la CUP Aire després que aquesta l'acusés de falta d'imparcialitat. Si vol, la processo per rebel·lió.
Tercera portada del matí, portada ara del diari La Vanguardia. Aquí també obertura avui dedicada a la informació internacional i a la decisió de Donald Trump de trencar amb l'Iran, de com aquesta decisió pot acabar donant ales als més durs del règim iranià. Qüestió ja explicada en el repàs d'altres portades. Per tant, busquem altres titulars, també protagonistes del dia i a La Vanguardia.
Sí, com per exemple el que apunta que la Fiscalia belga qüestiona les acusacions del Suprem contra els exconsellers. El jutge Llarena admet davant el tribunal alemany que no pot informar de manera definitiva sobre la suposada malversació de Puigdemont.
En clau electoral, a La Vanguardia hi llegim també les revelacions al que diu l'últim sondeig del CIS.
I segons el qual Ciutadans escurça la distància amb el PP i s'avança al PSOE.
I tanquem el repàs a la premsa generalista avui amb el Periódico, que també obre en clau internacional. Diu que Trump trenca el bloc occidental i abona la inestabilitat al Pròxim Orient.
Però d'aquest diari ens quedem amb un altre dels titulars coincidents avui a la gran majoria de les portades. Primer pas per despenalitzar l'eutanàsia. L'oposició obre amb majoria absoluta el camí cap a la reforma.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens portava l'equip de notícies en xarxa amb les veus de l'Helena, la Thaís i l'Oriol. I passem a una de les altres seccions d'aquestes tres primeres, com són els sants, els aniversaris i notícies. I per acabar, per posar-hi les postres, el refrany del dia. I comencem per el santoral. Aquí hem de felicitar avui, dia 9, Santa Casilda, Sant Wilfred, Sant Gifre i Sant Fort. Carai. Haig de dir que no deixen de sorprendre-me els sants que a vegades no sabien ni que existien. Mira que ja fa temps que faig aquesta secció, però cada vegada trobo un sant d'aquests que mai hagués dit que fossin sants, com aquest aquí, Sant Fort. No sé si algú que es diu Fort, però bé, felicitats, felicitats. Molt bé, el sant del dia, Santa Casilda, que era filla d'un rei àrab de Toledo que es va acabar regnar a mitjans del segle XI. La figura de la princesa Casilda escapà al marc de la història i entrà a la llegenda. Escapa al marc de la història i entra a la llegenda. El seu nom en àrab, Casilda, Casida, no Casilda, Casida, significa cantar. Doncs aquesta és la princesa Casilda, Santa Casilda, sant d'avui. Aniversaris, anem-hi, vinga, felicitem, sobretot, això que no ens en descuidem mai, i no m'agradaria que algun dia m'apassés per alt, que això alguna vegada m'ha passat per alt, les felicitar a tots els oients perquè són la part més important. Nosaltres és més important els nostres oients que ens estan escoltant que fan anys que pas els... famosos de turno que diem. Sempre, sempre, sempre abans el... l'audiència, els oients, els seguidors, aquells que esteu dia a dia a l'altra banda i que cada dia, de dilluns a divendres, i també, després ho fem el divendres, ho extenem al cap de setmana, que facin anys. Doncs moltes i moltes felicitats. I heu de saber que avui també és l'aniversari de Billy Joel, cantant Billy Joel, que en fa 69, la triu Candice Bergam, que ja en fa 72, i l'actriu i cantant americana Rosario Dawson, que en fa 40. Anem a notícies, i una de les notícies que se'n va parlar molt, la cantant de Chambao, que no va poder quasi ni començar l'actuació en el Portal Blau, la Mari, que va confessar, ara feia un any, confessava que no anava beguda al concert, que es va haver de suspendre l'estiu passat a Empúries. Atribueix els problemes que va tenir a l'escenari a la burundanga, una droga que anul·la la voluntat, que sembla que li van posar a la beguda. No sé, és aquelles coses que a vegades costa un xic de creure'n. Però bé, això és el que va dir la Mari, el que se va excusar perquè no va poder continuar fent l'actuació. De fet, va començar a cantar, va veure que no podia i va dir que ho deixava estar. I ara fa un any els explicava què va passar perquè no va poder continuar el concert a causa de la burundanga. Suposo que cadascú ha tret les conclusions que li han semblat amb aquesta notícia o els va treure en el seu dia. Bé, en fa 5 què passava? Doncs que el Cor Indica organitza un sorteig d'una nit romàntica a l'Escala per sufragar les despeses d'intercanvi amb la coral de Zumaia, una coral que juntament amb la francesa que ha vingut aquest any i el Cor Indica hi fa bastants d'intercanvis, i aquesta vegada havia d'anar a Zumaia, ja fa 5 anys això, devia ser de les primeres vegades que hi devia anar-hi, i es va fer aquest sorteig per fer cèntims per poder anar a fer aquest intercanvi coral a Zumaia, que hem vist que sempre que i han anat, han estat tractats molt i molt bé. Molt bé, doncs ens toca ara el refrany. El refrany que ens porta en Víctor Pàmies des del portal Festa Festa.
Fes a festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
El temps perdut mai més no torna. Parlàvem l'altre dia d'aspectes que ens igualen, siguem pobres i rics, i un era el fet de morir-se, que ningú se n'escapa. I això és així perquè el temps és el mateix per tothom. Cada dia tothom té el comptador a zero de les 24 hores de les quals disposarà. I cadascú, amb més o menys llibertat, és cert, decidirà en què les destina i com les esgota. Per això sempre se m'escapa un somriure sorneguer quan algú em diu «No tinc temps, no tinc temps», perquè som nosaltres qui decidim en què invertim les hores que tenim cada dia i som nosaltres qui decidim què fem i a on anem. La resta són excuses de mal pagador. El temps perdut mai més no torna.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I tant que té raó amb el refrany d'avui, en Víctor Pàmies, el temps ha perdut, mai més torna, i el que donaríem perquè algun apartat d'aquest temps que hem perdut el poguessin tornar a recuperar. Bé, i ara sí que anem a fer aquest glob musical, i avui intentarem fer-ho cada dimecres, no vol dir que això sigui una constant, que cada dimecres tinguem aquest tipus de música, però a partir d'avui, bueno, de fet ja ho havíem fet fa setmanes, d'escoltar aquestes versions de cançons, i ara, avui, amb aquesta dels Beatles, amb aquesta que ens porta l'Aretha Franklin, també una de les grans veus del soul americà, amb aquest Let It Be.
Find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. And I
una versió en tota la força que hi pot donar, o hi donava ja fa anys, Aretha Franklin. Aquesta versió de la cançó dels Beatles. Infinitat de versions trobaríem de temes dels Beatles, perquè és aquesta música que no passa mai de moda i que molts de cantants s'han atrevit a fer versions o covers. Bé, continuem i anem a veure si en la Montse Hidalgo ens treu l'aigua clara, que jo espero que sí, com ho fa cada dimecres amb aquesta secció. Avui amb una entrevista a Jordi Bosch, que és el director del Banc Farmacèutic, per conèixer la realitat de la pobresa farmacèutica.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
La pobresa no deixa marge per al dubte, però en els darrers anys estem descobrint que té matisos. Hem assistit a noves formes de pobresa, com per exemple la de les persones que no poden accedir a un habitatge, o la pobresa energètica. N'hi ha d'altres, i avui volem treure l'aigua clara sobre la pobresa farmacèutica. Jordi Bosch, que és el director del Banc Farmacèutic, moltes gràcies per acompanyar-nos, benvingut.
Moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns.
Després de molts anys de feina i una gran necessitat, la ciutadania coneix avui prou bé el Banc dels Aliments. Vostès també són un banc solidari? Seria una activitat semblant?
La finalitat és cobrir la necessitat, i és una necessitat desconeguda. L'alimentària és més coneguda, la farmacèutica és més desconeguda. La finalitat és la mateixa. L'estructura i la forma de funcionar són ben diferents. Banc farmacèutic es diu banc perquè ve d'Itàlia, i el banc a Itàlia és el mostrador, és a dir, és
el taulell.
El taulell, i per tant es diu banc. Val? La legislació italiana és molt concreta i és molt permissiva amb el tema de recuperar medicaments. Aquí a Espanya és més complexa, hi ha una legislació més restrictiva, per tant, actuem en el fons una miqueta com a banc realment, però no som ben bé el que seria el banc d'aliments, som una miqueta diferents.
Les seves guardioletes serien aquests calaixos que hi ha a les farmàcies per reciclar medicaments?
No, perquè aquí ja he dit que està completament prohibit poder recuperar medicaments. Hi ha una normativa molt restrictiva i els medicaments al final es porten a un punt, que és el punt sigre, que recuperen alguna cosa. Però en realitat nosaltres mai hem fet recuperació de medicaments, ja ho dic, perquè està realment prohibit a l'Estat.
I què diu la llei?
Pues diu que els medicaments han de ser nous, han de tenir unes característiques que han d'estar completats, vull dir, han de tenir unes característiques molt específiques.
I on tenen vostès el seu banc central? Les companyies farmacèutiques que fabriquen aquests medicaments? Les farmàcies que tenim a les cantonades? O...
En realitat, aquí a l'Estat, com que tenim una situació universal a nivell de la cobertura farmacèutica, medicofarmacèutica, nosaltres existim amb una finalitat molt concreta, i és que nosaltres no donem medicaments. El que nosaltres fem és pagar plans de medicació a persones que no se'ls poden pagar, en cas de tractaments crònics, és a dir, persones que tenen tractaments de llarga durada, amb malalties cròniques. Per tant, la nostra finalitat és recaptar fons per poder cobrir aquesta necessitat.
Si es parla de necessitat és perquè hi ha una realitat. Quina seria aquesta realitat?
Pues, és bastant crua. Nosaltres vam començar fa 11 anys amb el que és la campanya del medicament solidari, recollint medicaments nous per les entitats socials. Durant 10 anys hem fet aquesta experiència. El 2015 van venir unes treballadores socials d'aquí de Barcelona i ens van dir, escolteu, ens estem trobant que hi ha persones aquí que han d'escollir entre menjar o medicar-se. Com? Que han d'escollir entre menjar o medicar-se? O han de reduir la seva medicació? A partir d'aquí nosaltres vam explorar la realitat i vam veure que això era veritat. Amb la crisi i amb el decret del 2012, on es decreta doncs, que hi ha d'haver una part de pagament o de finançament per part de l'usuari d'una part del cost del medicament, es donen circumstàncies de que hi ha persones aquí que han finalitzat la seva prestació de l'atur, que tenen una situació fiscal doncs, que estan tramitant la paga i que estan cobrant pocs diners. Els detecten una malaltia de llarga durada, com podria ser doncs, un càncer, o podria ser la diabetis, podria ser un asma d'un fill, i aquestes persones han de fer una aportació del 40% del cost del medicament. Davant d'això, aquestes persones escolleixen, redueixen la medicació o deixen de comprar-la, amb el que això representa que sorgeixen noves patologies i és un cost sanitari molt més alt. El banc farmacèutic el que fa doncs, és atendre aquesta necessitat a través dels centres d'atenció primària.
És a dir, a través dels metges de capçalera que porten aquell malalt, aquella persona malalta, no?
Aquell pacient, aquell malalt, quan va al metge, el metge li dona les receptes, veu que ha de fer una aportació doncs, de 30 o 40 euros al mes, veu que no pot pagar, el metge el deriva a la treballadora social del propi centre d'atenció primària. La treballadora social entra a la intranet del banc farmacèutic i si aquell pacient compleix uns requisits que estan pactats entre l'Institut Català de la Salut i el propi banc farmacèutic, aquella treballadora social el dona d'alta, genera una sèrie de dades sobre aquella persona i li imprimeix un document on consta tota aquesta medicació i el nom de 4 farmàcies properes al seu domicili. Amb aquest document se'n va a la farmàcia, el farmacèutic o farmacèutica entra a la intranet del banc farmacèutic, comprova que s'està donat d'alta el pacient i li dispensa la medicació. Al final del mes, la farmàcia, a través de la pròpia internet, envia la factura al banc farmacèutic i el banc farmacèutic paga aquella medicació.
Escolti'm, no seria molt més senzill que des de les normatives dels estats es tingués cura d'aquestes persones, que es fes una excepció en el copagament sanitari per posar-los a un cost més baix o fins i tot un cost zero a les persones que no poden pagar-se els tractaments?
Nosaltres partim de la persona, no partim de la idea. Estem socialment cansats de que la gent al final només faci que reivindicar i ficar un paper o una pancarta. Entenem que les persones són més importants que les reivindicacions. Quan es canvien les lleis? Les lleis es canvien quan tu has fet costum d'una cosa. Si nosaltres extenem aquest projecte, que és el Fons Social del Medicament, a tot l'Estat, ja pressionarem els partits polítics perquè facin un decret que canviï aquesta llei. És molt complexa. Nosaltres ja hem tingut la complicitat de l'administració pública catalana de voler canviar-ho, però després es donen compte que han de canviar la llei, no tenen partida pressupostària, és a dir, és molt bonic dir que faran, però després són incapaços de fer-ho. Hem de partir de la persona. Primer atendre la persona. I una vegada des de la persona n'has fet costum és quan tu pots començar a canviar la llei. De fet, està en l'origen del propi banc farmacèutic, la persona en el centre de la nostra experiència.
Diuen la persona, però no sé si són moltes les persones que vostès atenen. No sé quants clients té el seu banc.
L'any 2015 va començar com una prova pilot i vam començar amb pocs pacients. I a data d'avui ja tenim pues, 3.300 persones ateses a Barcelona i 6 municipis propers a Barcelona i uns 4.400 plans de medicació. Aquest any engeguem el projecte en prova pilot a Aragó, a Saragossa concretament, a Madrid, i hem trobat finançament també per començar a Màlaga. La idea és anar-ho extenent, com he dit, fer-ne costum, i si en fem costum potser canviarem la llei.
Escolti'm, podem ser accionistes d'aquest banc? Què podem fer com a persones, com a ciutadans, davant d'una realitat complexa a l'hora de canviar lleis, a l'hora de canviar les coses, perquè entre que això passa i no passa, les persones que ho necessiten es puguin medicar?
Si tu li preguntes a un esquimal de quin color era el cavallo blanco de Santiago, et dirà, depèn, hi ha molts matisos de blanc. Què és la pobresa farmacèutica? La veritat és que és la gran desconeguda. Té dos condicionants. Una que és quedar cronificada, i és, i està cronificada, i l'altra que és una pobresa vergonyant. El primer que podem fer és comunicar això, comunicar que existeix, però no comunicar que existeix per fer la denúncia, comunicar que existeix per buscar solucions. Nosaltres hem creat l'Observatori de la Pobresa Farmacèutica i el que volem fer és donar veu a aquesta realitat. Donar veu a aquesta realitat des de diferents experiències. De fet, intentem anar de la mà de Creu Roja, intentem anar de la mà de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què? Perquè si totes les experiències de grups i entitats socials que en el fons estan responent a aquestes necessitats es fan visibles, al final tindrem una fotografia de la gran desconeguda que és la pobresa farmacèutica. Què convidem a la ciutadania? Doncs a que participi de la nostra pròpia experiència, que s'acosti i vingui al banc farmacèutic, fan falta voluntaris a vegades doncs, per coses molt concretes, que facin aportacions, si volen. Hi ha la campanya del medicament solidari que es va fer el 10 de març, on un cop a l'any doncs, recullen diners per poder cobrir aquests plans de medicació. Primer de tot, ja dic, donar a conèixer i el segon, pues, implicar-se fins al grau que cadascú vulgui.
Vostès són una ONG, no sé si tenen... Hi ha moltes persones que han trucat a la porta no per demanar, sinó per oferir-se.
Som una ONG i per mi hi ha com tres pilars que són fonamentals. Estem declarats d'interès públic, per tant, és una associació sense afany de lucre. Tenim les comptes auditades, hem de ser molt transparents, per tant, que nosaltres el 20% de la nostra pròpia entitat és estructura i l'altre 80% és aquest treball de pagar plans de medicació. I el tercer, que tenim certificació de qualitat, tenim una ISO, una entitat petita que tingui una ISO, al final és molt estrany, i això respon a que volem ser molt transparents a l'hora de poder explicar què és el que estem fent amb aquells diners i amb aquells recursos que al final venen tant de la societat des de la donació privada com de la societat a través de les administracions públiques. I hem de ser molt curosos i molt transparents amb això.
Unes aportacions que, com d'altres ONGs i altres entitats sense ànim de lucre, doncs compensen una miqueta, no?, a les persones altruistes.
Exacte. Entenem que al final hi ha una gratuïtat. Molts de nosaltres gratuïtament hem rebut l'educació, la sanitat, moltes coses que tenim. Simplement és el gest de retorn a la societat d'allò que hem rebut, aquest gest de gratuïtat. La gratuïtat és retornar gratuïtament allò que un ha rebut. I això pues, passa pues, perquè la societat prengui consciència de que sí que hi ha molts problemes, sí que hi ha situacions molt dramàtiques, però també hi ha molta gent molt generosa i també hi ha molta gent que fa seva el drama dels altres. No podem obviar doncs, que tenim refugiats, que tenim persones immigrants, que tenim persones amb dificultats econòmiques, que tenim persones amb dificultats per poder-se pagar la medicació, amb accedir a l'habitatge, amb accedir a molts béns i a moltes necessitats, coses bàsiques. Però també és real i és cert que la societat és sensible i el que fem és animar a que segueixin en aquesta línia de ser sensibles davant d'això, no mostrar-se indiferents, sinó participar de projectes i d'entitats com aquesta.
Jordi Bosch, director del Banc Farmacèutic. Moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Continuem a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Ens acaba d'arribar una oferta de feina que es diu que es busquen venedor, venedora per caseta de petards a l'Escala. Aquesta oferta de treball és del 8 al 23 de juny amb un horari de 10 del matí a 8:45 aproximadament. També ens diu aquest anunci que es busca un perfil entre 18 i 40 anys en dots comercials i actitud proactiva. També es dona d'alta a la Seguretat Social. Per currículums, atenció, apuntin bé els que els interessi a tiendas@cialfir.com. Tiendas, ci, c de casa, cialfir.com. I el telèfon 93-864-5934. 93-864-5934. És una oferta de treball del 8 al 23 de juny per vendre petards, que aquestes casetes de petards que es posen aquests dies abans de la revetlla de Sant Joan. És a dir, del 8 al 23 de juny. Entre 18 i 40 anys, donant d'alta la Seguretat Social. tiendas@cialfir.com i 93-864-5934. I tornem a les versions de cançons conegudes, com aquesta que ens fa en Pablo López i en Jabel Johnson, aquest món meravellós.
I see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Aquesta era la versió de Pablo López i Jabel Johnson amb aquest món meravellós de Louis Armstrong, cantant que la va fer popular. 11:46 i anem a descobrir perfums.com amb l'Ester Arnau, l'Eloi Amagat i Marc Muniesa, aquests tres emprenedors i creadors de perfums en cou House of Beauty, un centre estètic pioner a Girona amb un format molt innovador. És el que ens presenta la Cristina Cantal i amb aquests dos jugadors de la plantilla del Girona, l'Eloi Amagat i en Marc Muniesa.
Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
L'Ester Arnau, de 38 anys, l'Eloi Amagat, de 32, i en Marc Muniesa, de 26, són tres emprenedors i són els creadors de Perfums & Co. House of Beauty. Descobrim primerament els seus recorreguts.
Vaig fer primer i segon de BUP i llavors vaig estudiar a Barcelona el grau mig d'estètica.
Em dedico al futbol des de que era ben jovenet i ara, bueno, ens hem iniciat juntament amb en Marc i l'Ester, siguent socis d'aquesta estètica.
Jugo a futbol com l'Eloi, com molts sabeu, i vaig estudiar, ho vaig deixar l'any passat, ho vaig deixar parat, però encara tinc allà els estudis a la UOC, on potser els reprendré aviat, però ara amb el fi i l'estètica en aquest nou projecte, doncs em tenen una mica ocupat i crec que anem pel bon camí.
L'Ester Arnau ens explica la història de Perfums i Perfums Estètica, les dues empreses precedents a Perfums & Co.
Quan vaig tornar de fer el cicle formatiu, la meva mare tenia una perfumeria que es deia Perfums, d'aquí ve el nom inicial, i bueno, jo anava els dissabtes a ajudar-la, i llavors ella va voler tancar el negoci en el barri, i jo vaig decidir, havia estat treballant a tres empreses d'aquí a Girona, i vaig decidir finalment doncs, quedar-me jo al negoci. Vaig tancar perfumeria i vaig fer només centre estètica, però era una sala petitona, amb una camilla, bueno, i estava jo sola. Vaig estar durant 5 anys, fins que va haver un moment que jo veia que jo anava estudiant i anava fent formacions, i jo m'estava quedant petit. I va ser el meu pare qui em va proposar, en el mateix carrer, hi havia un local que feia molt de temps que estava tancat, i de comprar-me un local més gros, no? Feia 100 metres quadrats. Bueno, en aquell moment va ser com, no, jo m'he de comprar primer un pis, un local no, primer un pis, i al final, bueno, vaig pensar que per pagar un pis primer has de treballar, llavors que primer invertia el que et don de menjar, i vaig crear fa 12 anys Perfums Estètica.
L'Eloi Amagat i en Marc Muniesa ens detallen com és que dos futbolistes s'han posat al món de l'estètica i s'han unit a aquesta nova aventura de la mà de l'Ester Arnau.
Els meus pares han viscut tota la vida al mateix carrer on tenia l'estètica Perfums a l'Ester. Ens coneixem de fa molt de temps, tot i que va ser en aquests dos últims anys que jo com a client seu vam començar a conèixer-nos més. Des de bon principi vam connectar vam connectar molt, i un dia parlant dins l'estètica em deia de les possibilitats, que era la seva gran il·lusió traslladar-se al centre de Girona perquè veia moltes possibilitats de creixement a la seva estètica, i bé, va ser tot molt ràpid. Jo li vaig dir, doncs, bueno, pensem-ho, mirem aviam si trobem un local que ens agradi i aviam si el negoci pot ser viable, i aquests va ser una mica els inicis. Després, amb en Marc també, no fa gaire temps que ens coneixem, és la primera temporada que juguem junts, però jo crec que des del primer dia ja vam connectar molt bé, ja ens uneix una a part de ser socis en l'estètica, una amistat, i li vaig proposar, li vaig explicar una mica que com era l'Ester, com treballava, i que creia que podia ser algo positiu, i bé, tots tres vam decidir iniciar aquest projecte.
Bé, al principi no sabia què fer, també feia poc que coneixia l'Eloi, però com ha dit, des d'un principi doncs vam connectar molt bé, i per mi doncs l'Eloi és un exemple dins de l'equip i com a gironí. Llavors, doncs, jo des d'un principi he confiat molt en ell, i quan m'ho va proposar, doncs, jo sabia que ell era un client de l'Ester i que la coneixia molt bé. Llavors, això em donava la seguretat de que ell, doncs, tenia total confiança amb l'Ester, i em va passar el mateix amb l'Ester. Des d'un principi, que quan vam començar a parlar, doncs, la confiança, doncs, entre els dos va ser espectacular. Tots dos, doncs, es vam connectar molt bé, i doncs gràcies a l'Eloi i a l'Ester, doncs ara mateix estem iniciant aquest projecte que esperem que duri molts anys.
Descobrim ara d'on prové el nom de Perfums & Co.
Perfums & Co és perquè Perfums és la meva empresa d'abans, i & Co perquè jo volia que ells dos estiguessin presents en tot el projecte. Llavors no trobava adequat que s'hagués de dir Perfums i prou, no? Llavors, pues, Perfums i Companyia, perquè al final el projecte és de tots tres.
L'Ester Arnau ens explica què és Perfums & Co House of Beauty i què porten a terme.
És un concepte diferent. Nosaltres teníem molt clar que volíem que el client es sentís com a casa, i per això vam crear una casa. I és això, tu obres la porta i et trobes a casa teva. Pues tens des d'una cuina, un menjador, cada cabina està ambientada en una part de la casa, i tot el que hi ha a cada cabina es pot comprar. Hem fet col·laboracions amb comerços de Girona. Per nosaltres és important el comerç de proximitat, per això creiem que era important fer col·laboracions amb comerços ja existents a la ciutat de Girona, i esperem fer-ne amb altres comerços. El que passa que ara, bueno, que hem de començar, i estem en botigues de sabates, de roba, vale? I llavors a cada cabina trobes això. Per exemple, hi ha la showroom, no? Que seria, pues, el que seria el sabater de casa. Pues, tu entres i trobes tot de sabates, que anem canviant dies tots els complements del centre, i així repetidament amb totes les cabines. És un concepte diferent. Al final, quan tu dius que tens una estètica, la gent veu pintallavis, cremes i poca cosa més. Llavors, bueno, nosaltres creiem que era important buscar un concepte diferent i una cosa diferent, que la gent des de fora, què és això? Que de fet és el que ens passa ara, que tothom entra i diu, però aquí veneu roba, feu ungles, què feu, no? Llavors, una miqueta era això, buscar una mica que la gent preguntés i fer un concepte una mica diferent.
L'Eloi Amagat ens dona més detalls de la casa de bellesa.
Cada part d'ella és una part de la casa. Hi ha un jardí, hi ha la cuina on es fan manicures i pedicures, i després cada cabina on es fan els diferents tractaments també hi ha una bodega. I com diu l'Ester, volíem intentar fer alguna cosa diferent, que hi haguessin productes que nosaltres ho diem en to de broma, però és veritat, tot el que hi ha a l'estètica, si a algú li agrada i s'enamora, ho pot comprar, perquè tot està a la venda, i volíem diferenciar-nos una mica en aquest sentit.
L'Ester Arnau ens detalla com va ser el canvi d'ubicació i l'inici d'aquesta aventura amb els dos jugadors del Girona Futbol Club.
Tot ha anat com molt ràpid. Va ser un divendres al vespre, que ho recordo com si fos ahir, que l'Eloi em va fer aquesta pregunta, em va dir, t'agradaria anar al centre de Girona, i a partir d'aquí va ser tot com la setmana següent ja em trucava que havia vist un local, i al principi m'ho agafava en broma, no? Perquè pensava, bueno, vale, sí, anem a veure un local, però no en cap moment, ell no em va dir en cap moment, jo aposto per tu, saps? Llavors era com, bueno, però ara anem a veure un local, i jo... I res, ha anat tot molt ràpid. Les obres han sigut durilles, perquè tota obra és dura, però sí que és veritat que ens hem compenetrat els tres superbé. I el que diuen que és que cada part de la casa, hi ha una cabina, que és la cabina d'en Marc, cada part de la casa, cada un de nosaltres hem aportat alguna idea. Llavors, bueno, per això jo trobo que és supermaco, perquè no és una cosa que ens hàgim fet, no? Ens ho hem fet tot nosaltres en el sentit de viure-ho i de fer-ho, no? Vull dir, per exemple, el dia que es feia el jardí, que era un diumenge a la tarda, aquests senyors estaven descarregant pedres de la furgoneta per fer el jardí, per exemple, no? Vull dir que en aquest sentit jo trobo que ho hem personalitzat molt i que és molt nostre.
En Marc Muniès i l'Eloi Amagat ens expliquen una anècdota relacionada amb els nervis previs a la inauguració.
Com deia l'Ester, el diumenge vam estar descarregant pedres per poder acabar el jardí i un cop acabat el dia, més o menys, doncs vam fer una reunió per veure si veiem factibles poder fer la inauguració o no, perquè teníem doncs, molta premsa avisada, companys de fora de Barcelona, gent de tot arreu, gent molt important que doncs havíem avisat i que si no obríem aquell dia doncs quedàvem una mica malament davant de tothom i l'Eloi doncs neguitós doncs des d'un principi deia que no arribàvem, ell ben sèrio. Després li va ficar la por al cos a l'Ester també una mica mig cagada i doncs jo vaig començar a suar, però sempre somrient, doncs intentava calmar aquesta gent que...
Sí, que crec que ells dos són més positius que jo ho veia molt negre. Al final, suposo, tothom ens ho diu ara, quan fas una reforma i tens la inauguració programada, fins a una hora abans de la inauguració estàs fent els últims retocs, i així va ser amb Perfums & Co, però per sort tot es va acabar i crec que la inauguració va estar molt bé, tothom va sortir encantat i això al final és l'important.
L'Ester Arnau ens detalla quina és la filosofia de Perfums & Co.
Que tot és personalitzable, no? Que el client, des de que entra per la porta, és especial i únic. Llavors, intentem, amb tot el que fem, que sigui així. I, sobretot, per mi és molt i molt important que la gent es senti com a casa.
Descobrim ara quin és el tret diferencial d'aquest projecte. Marc Muniesa.
Bé, jo he estat a poques estètiques. Vaig estar a Perfums Estètica, l'antiga estètica de l'Ester, i sí que era un local on entraves i era molt, molt bàsic, molt senzill. Aquí crec que l'estètica de la nostra estètica, o sigui, tot el que envolta, quan entres, tot el que veus per allà, doncs és una manera d'entrar, relaxar-te. Molta gent que ha entrat i molts amics, amigues que han entrat, familiars, doncs desconnecten completament del seu món diari i quan entren allà doncs és un moment per relaxar-te, per desconnectar de tot i anar a fer-te un massatge, a fer-te el que sigui per anar a casa ben tranquil.
L'Eloi Amagat ens detalla quins objectius de futur tenen per Perfums & Co.
Aclimatar-nos una mica. Fa poc més d'un mes que hem obert. Realment estem força contents de l'acceptació que hem tingut. Però bé, nosaltres ho hem dit des del principi, que volíem fer una estètica diferent, però sempre des de l'humilitat, intentant fer les coses a poc, sense presses, i és la nostra filosofia. Sí que, evidentment, l'Ester ja tenia una clientela fidel a Sant Narcís, però estem ara a Joan Maragall, és un lloc molt cèntric de Girona, que el volum de gent que circula pel carrer és molt diferent al que tenia l'Ester, i bé, estem encantats de rebre a tots, i no només dones, sinó també molts homes que siguin clients nostres actualment.
I on us podem trobar, Ester Arnau?
Ens podeu trobar de dilluns a divendres, de 9 del matí a 9 del vespre, i els dissabtes de 9 a 2, al carrer Joan Maragall, número 44. També ens podeu seguir per les xarxes socials Instagram i Facebook, i la pàgina web és perfumsestetica.com, que ara actualment està en construcció, però en breu ja estarà disponible.
Arribat el moment del Consell dels Emprenedors d'aquesta setmana. Ester Arnau, Eloi Amagat i Marc Muniesa.
Treballant, sent superhumil, fent hores, les coses no s'aconsegueixen gratuïtes, i sobretot jo l'únic consell que puc donar és que si